El gall del monestir.
Falten 3 minutets per arribar en punt a 2:15 del matí, moment de la tertúlia. Avui amb Víctor Alexandre, Jordi Mussó i Jaume Pla. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
I d'aquí a no res vindrà també l'Eduard Gené i s'afegirà a aquesta tertúlia. A mi m'agradaria parlar d'una qüestió local i és aquesta estrena que va haver-hi ahir al vespre del musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Auditori. Va ser un èxit i de fet són 7 funcions. Ahir estava ple, dissabte a la tarda ja estan totes les entrades exaurides. És l'estrena catalana perquè s'ha escollit des de la producció de l'espectacle estrenar aquest musical només a Catalunya, de moment només a Sant Cugat. Diuen del Teatre Auditori aquests productors que després d'alguns teatres barcelonins és el millor teatre que hi ha a Catalunya, el Teatre Auditori. M'agradaria saber, vosaltres que també esteu ficats en el món cultural, primer, si us interessa aquest musical, si el anireu a veure, si el veu anar a veure ahir, si creieu que el Teatre Auditori és tan espectacular com diuen per fer un musical, i què en penseu?
Jo ara cediré la paraula a Jaume Pla, que no, d'això en sap molt més, és veritat. Jo no he vist l'obra aquesta, no l'he vista. M'hauria agradat que hagués estat en català. Aleshores sí que l'hauria anat a veure, no? Però, de tota manera, ja la conec. I, a més, tinc present la pel·lícula de Julie Andrews i Christopher Plummer amb la família Trapp, no? I, per tant, doncs, la història és, no té res. Crec que la coneix molta gent, encara que no hagi vist la representació. No sé la qualitat d'aquest muntatge, quin és, suposo que deu estar bé. Pel que fa al Teatre Auditori, bé, jo no sé, no sé si faria el titular de dir potser després del Teatre Nacional és el millor teatre que hi ha a Catalunya, però sense ser tan categòric, crec que sí que és un dels millors. Això sí, un dels millors que hi ha. De fet, és un dels pocs escenaris on es poden fer pràcticament les mateixes coses que es fan al Nacional. Perquè clar, les dimensions dels teatres que hi ha per Catalunya són les que són, i certs espectacles requereixen o requeririen, és una llàstima que els espectacles que s'estrenen al Nacional a vegades morin al Nacional i no continuïn circulant pel país, que seria una manera de rendibilitzar aquests muntatges tan costosos que només el Nacional pot fer, oi? I entre que això no es fa i a més no hi ha escenaris que s'adequin una mica a aquest tipus de muntatge, doncs al final és una llàstima que grans obres, grans muntatges que es fan al Nacional, que s'estrenen allà, quan acaben el seu cicle, morin allà.
Abans de començar i continuar amb una altra opinió, donem la benvinguda a l'Eduard Gené, que s'acaba d'incorporar a aquesta tertúlia. Eduard, bon dia.
Bon dia, no és que hagi fet tard,
estava fent altres coses també.
Es pensaran els oients que he arribat tard, i no és veritat.
Estava gravant una columna d'opinió, que també és columnista d'aquesta casa. Exacte. I he aprofitat per gravar-la ja que hi era aquí. Estàvem parlant de l'espectacle Sonrises i Làgrimes, d'aquest èxit d'ahir de l'estrena, del dissabte a la tarda, amb 7 funcions que hi ha en total en 4 dies, les entrades estan exaurides, i parlàvem una mica del Teatre Auditori en si, perquè els productors d'aquest musical han dit que després d'alguns teatres de Barcelona, el Teatre Auditori és el millor de Catalunya. El Víctor ja n'ha fet la seva opinió i el Jaume no sé si està gaire d'acord amb les opinions d'això del Teatre Auditori, un dels millors de Catalunya o com a mínim els segons després de Barcelona.
Home, a nivell tècnic i a nivell professional pot ser que sigui un dels millors perquè està molt ben equipat i un bon personal. Ara a nivell teatre té el defecte de quan va començar, que es va crear com un auditori. I van haver-hi arreglos mentre s'estava fent, però té problemes acústics. Per exemple, molts actors han fet declaracions, entre ells la Vilarasau, que diu que, esclar, hi ha unes zones de teatre que no se sent. I això és un problema pel teatre, no? En canvi, música té molta bona sonoritat. I, a més, per teatre també té un altre inconvenient, i és que, com que té la versió auditori, la primera fila no estàs mai al davant de l'escenari. Hi ha una distància enorme. Jo, que tinc una certa dificultat acústica, doncs sempre quan fan teatre demano primera fila, i de la primera fila a l'escenari hi ha una quantitat de metres que en els teatres que han estat creats per teatre no hi són, no? I que jo crec que en aquest aspecte no és dels millors.
Sí, per les obres intimistes és un problema el Teatre Auditori, en el sentit que és molt gran, no? I això que diu el Jaume és veritat que per certes obres no hi ha problema, però per segons quines el públic era massa lluny de l'escenari, no? Aleshores, aquest distanciament a vegades psicològicament fa que no acabis d'entrar prou en el drama intimista que allà s'està produint, no? Que no requereix tampoc un gran escenari, ni molt menys. I això pot refredar una mica la recepció entre el que és el que està passant a l'escenari i el que està passant a la butaca, no? Les sensacions que està tenint l'espectador a la butaca. I és veritat també això que diu de l'acústica, perquè hi ha punts on jo m'he trobat comentant amb persones que tens al costat a la fila que diu, què he dit? Contínuament, perquè no sé si és el punt aquell, no? on t'estàs assegut, que no, o és lector a vegades també, perquè a vegades el lector pot ser que no, la dicció no, o la vocalització no sigui prou correcta. Però a vegades parlo de grans actors, que a vegades no els entens, no saps què he dit.
Home, jo, si, no sé per on heu començat exactament, l'espectacle que van estrenar ahir, que ve d'una gira que es va iniciar a Tenerife, és a dir, que és un espectacle que està fent bolos previs abans d'anar a Madrid, que és on ha d'anar a fer la temporada gran, diguem-ne, és una obra que tothom la coneix, perquè pràcticament diria que hi ha molt poca gent que no ha vist la pel·lícula o que no ha vist fragments de la pel·lícula o que no coneix les cançons més peculiars i més conegudes.
Abans, perdona, Eduard, abans de la pel·lícula de la Julia Andrews i del Christopher Plummer ja s'havien fet una sèrie de pel·lícules que es deia La família Trapp,
sí, sí,
molt més antigues encara,
una història
que no era musical.
Sí, que no era musical, sí, no era musical. Jo parlo de musical, sí, sí, clar. Sí. Clar, musical, pensem que el musical, que per cert, haig de dir que el programa que es dona en el Teatre Auditori i a tots els teatres, perquè és un programa que és genèric per tot arreu, els autors, que són els pares de la criatura, has de mirar amb lupa el nom, perquè no es veu. O sigui, el senyor Rogers i el Hammerstein, que són d'aquelles parelles típiques del teatre musical mundial, doncs resulta que quasi pràcticament no s'ha de buscar allà petitet el nom.
Bé, ho vas veure tu ahir?
Sí, sí, vaig anar ahir, estava ple, sí, hi havia una bona representació de l'Opus Dei de Sant Cugat, situats entre el públic, moltes cuques.
No se'n perd una a l'Eduard, eh?
Hi havia moltes cuques entre el públic, cosa que està bé, per altra part. I l'espectacle, doncs, està realment molt ben fet. És a dir, des del punt de vista tècnic, és una escenografia que està muntada per girar, es veu perfectament, contràriament, em sembla, va entrar, i quan hi he entrat, sembla que parlava del Nacional, contràriament al que fan al Nacional, que generalment fan un tipus d'escenografia que no està pensada per girar, i que, per tant, no és el Teatre Nacional de Catalunya, sinó que és el Teatre Nacional de Barcelona, en tot cas, no de Catalunya.
Sí, sí, sí.
Ah, doncs l'obra està molt bé com a espectacle. Que va ser una obra que, clar, és nyonya, però és nyonya ja des que es va crear. Des que va crear. O sigui, aquesta obra es va estrenar el 59, doncs vol dir que té uns anyets, però, clar, des del punt de vista d'espectacle està molt ben fet. Jo vaig veure gent molt bona cantant. Molt bona, em va sorprendre agradablement, afortunadament, perquè hi ha diverses dels sobretot dones, amb una veu extraordinària. No recordo el nom ara, la persona que feia de la superiora és una veu magnífica, i la Luchetti fa una...
La protagonista és la Silvia
Luchetti. Fa un personatge molt...
La Mònica?
La Sílvia.
La Sílvia.
Ah, la Sílvia.
Fa un personatge molt ben fet, molt ben cantat, molt ben interpretat. És a dir, en general, des d'aquest punt de vista, molt bé. Però a mi l'obra no m'interessa.
I els nens?
Els nens van estar força bé, sí.
Hi ha nens d'aquí, tres d'aquí?
Hi ha tres nens, hi havia els tres primers, o sigui que avui fan dues funcions, i per tant vol dir que aquesta nit hauran passat els tres, tres i tres i tres, els nou que van escollir de Sant Cugat, i van estar bé. La nena petita, clar, és un personatge que és molt gratificant, i per tant segur que funciona, perquè encara, diguem-ne, encara que ho faci malament ho fa bé, perquè és una nena petita, i per tant encara que no s'expressi, ja fa de nena petita, i com a conseqüència quadra perfectament, no? Jo, en fi, penso que si estigués més dies probablement encara seguiria tenint públic, perquè sí, té una...
Perquè a Barcelona no la faran?
Barcelona, en principi no està previst, però segur que acabarà passant. En quant a això que esteu dient, de que clar, el productor de l'obra diu això perquè és lògic, clar, que ja deia, el que té antes del millor, després... Això és lògic, no?, per altra part. Però, efectivament, tal com comentàveu abans, el Teatre Auditori té un problema de so. Un problema de so que es manifesta concretament quan tu, mirant a l'escenari, a la dreta de l'escenari, i si l'actor o l'actriu enrona lateralment, enrona de cantó al públic, el so cau absolutament. Absolutament, ni hi ha manera. O sigui, ni amb problemes d'audició ni sense problemes d'audició. No se sent. A part d'això, jo, ja ho sabeu, contínuament estic dient als actors i les actrius, sobretot joves, no vocalitzen. Senzillament no vocalitzen. I llavors creuen que fan un teatre intimista baixant el to de veu i fent és que t'estimo. I clar, això no és teatre, senyors. El teatre és una convenció que diu que hi ha una finestra oberta, hi ha una quarta paret que s'obre al públic i tots sabem que és una convenció, i si aquell senyor crida més del que cridaria en el terreny normal entre tu i jo que ens estem mirant i no cal que cridi, si crida més és perquè el tio que està a la fila 44 ho ha de sentir igual que el que està a la fila 3.
És que confonen el que és cridar. És a dir, en realitat l'actor no ha de cridar, sinó al final acaba com molts mestres, no?, amb les cordes fetes pols. No ha de cridar, el que ha de fer és projectar la veu.
Exacte.
Per tant, per tal que senti, com diu l'Eduard, la fila 44, que mereix tant respecte com el que està a la fila 1, l'espectador.
Apagat el mateix.
Exacte. I per tant, és que a més, tu com a actor t'interessa que el teu treball arribi a tota la sala, no només a una part, no?, i que tota la resta de la gent digui què he dit, però això va en detriment del teu propi paper i del teu propi lluïment, no? Perquè a vegades dius coses que fa gràcia i que la gent doncs t'aplaudiria, i en aquell moment doncs no saben ni què has dit. I es tracta de projectar la veu. I crida l'atenció a vegades que aquests mateixos actors, jo no sé, a vegades, clar, depèn de qui els ensenya. Pere Planella em deia, jo em trencava les banyes insistint-los una cosa: vocalitzeu, dicció, projecteu la veu, no? Perquè van a Londres a veure representacions teatrals, que és el lloc on s'hi ha d'anar, i veus coses meravelloses, no? I llavors tornen a lluernar i diuen, hòstia, quins actors, tu com projecten la veu, que bé, no s'entén, no saps, encara no sàpigues anglès, gairebé ho entens perfectament, perquè és que, aquella manera, diu, fantàstic, val? Doncs l'únic que has de fer és el mateix, en català. Per què aquí no cal, això? Per què no?
D'això crec que depèn del director, eh?
També,
perquè
també,
el Pere Planell és un gran director, però és un home d'una època. I sí, la gent jove d'ara, els directors joves, passen olímpicament.
Però es pensa que és com ser cinema, que aleshores pots fer això que diu l'Eduard, de baixar la veu, de baixar el to, i pots xiu-xiuejar. Clar, sí, en cinema sí, clar. Però...
Jo penso que el problema principal és la televisió. Els actors que es fan coneguts amb les sèries, no? Mm. Les sèries, hi ha uns micros que van volant. Sí. Clar, evidentment, quan aquell actor està fent una escena de tipus intimista, o una parella, o que sigui,
puges.
Però aquell aparell va baixant, se li va acostant, no?
Puges la veu, clar.
I si convé, suposant que allò no se senti bé, paren. I tornen a continuar. Clar, el teatre no pots, el teatre es comença. Per això que em diuen, tots els actors i actrius diuen, a mi m'agrada això, però el que m'agrada és fer teatre. Per què m'agrada fer teatre? Cada funció és una cosa diferent. Mm. Cada funció està en funció del públic, està en funció de la resposta que tinguis de l'oponent. O sigui, jo, en Jaume ho pot dir, en tot aquell... tu estàs actuant i tens davant algú, i segons què passa amb el que tens davant, aquella reacció pot ser diferent, la funció pot ser diferent, dient exactament el mateix, fent el mateix paper, etcètera. Que això és el miracle del teatre, és aquest. És una cosa que està passant en aquell moment, no passa cap moment més, no tornarà a passar exactament igual. Exacte. Inclús quan es repeteixen molt, quan dius, inclús quan es repeteixen, no passarà més, perquè pot haver-hi una reacció del públic que es percep, que des de l'escenari es percep, t'arriba al públic, quan t'arriba en negatiu també, no només en positiu, t'arriba també quan allò cau i llavors dius, no traspasso. És un altre tipus, però això, la televisió és terrible. Aquest sentit és terrible, ho mata.
És deformadora, perquè en canvi en el teatre l'actor, clar, pot estar cansat de fer sempre el mateix paper, diu, escolta, porto no sé quantes representacions, és la mateixa obra, me la sé de memòria, es poden permetre el luxe d'introduir cosetes, de fer conyes, perquè els actors també fan...
Això és un luxe.
Sí, és un
luxe. Això és una barbaritat.
Bé, però això es fa a vegades,
no? No s'ha de fer mai.
Es fan... Mira, jo me recordo que una vegada que vaig fer teatre amb l'Anna Maria Barbany,
i a l'acabar... Sí. Això és primícia, eh?
Sí, i era molt jovenet, eh? I a l'acabar, l'últim dia de la representació em va dir, escolta, si vols fer alguna cosa, així, fes-la, avui és l'últim dia i t'ho deixem fer.
Ah, sí, això és una norma.
Fes alguna cosa.
L'últim dia, sí.
I jo estava tan acollonit. Clar, jo em vaig dir, seguir el que deia el guió i vaig incapaç d'introduir res més, no? Però es fa. Però, vull dir que encara que l'obra sempre sigui la mateixa, el públic sempre és diferent.
I tant.
Sempre. I això, per tant, és veritat això que dius, perquè l'actor i l'actriu perceben des de l'escenari, encara que el públic no digui res, perceps, hi ha alguna cosa que perceps, que el públic el tens a dins, o que el tens fora, que és fora, i influeix, perquè clar, som éssers humans, influeix anímicament en l'actor que està dalt de l'escenari, la percepció que ell en té de com està rebent el públic allò, que podria ser errònia, també podria ser que l'actor tingui una percepció diferent en aquell moment del que sent el públic, però en tot cas l'influeix, i per tant doncs pot passar a vegades que dius, hosti, estan molt freds, trobo que no els veig a dins i tal, i a vegades no és això, estan tan a dins que estan tan commoguts pel que està passant que justament quan acabes i poden aplaudir, aleshores surt aquell esclat, i aleshores veus dir, hosti, doncs sí que estaven a dins, estaven emocionats, i llavors estan aplaudint. Però són sensacions meravelloses, que això és el que gratifica la professió d'un actor i d'una actriu, poder sentir això.
No hem sentit el Jordi Mussó i portem 15 minuts parlant del
mateix, no.
I està escoltant com jo ell.
Tenint un crític teatral, un escriptor que fa obres de teatre i un actor, vull dir, el que has de fer és callar, escoltar i aprendre, no? Jo al teatre, a l'Auditori d'aquí a Sant Quart, me n'he aprofitat més com a auditori, no? Perquè per circumstàncies familiars jo fa 2-3 anys que no puc anar al teatre. Us puc fer una crítica del Mowgli, del Bob Esponja, del Cars, vull dir, tot això que vulgueu, però estic fora del circuit teatral a dia d'avui, vull dir, això, prefereixo escoltar-vos i aprendre.
Del que sí que parlarem tots és de la final de la Copa del Rei d'aquest vespre, entorpida per unes paraules d'Esperanza Aguirre, que per mi, més que unes paraules per fer-se notar, és per fer una cortina de fum per totes les malifetes que està fent i que, en el fons, diu, bueno, tiro aquesta bomba informativa... Sí, bueno, aquesta bomba de xixiulem, tanquem...
Jo no estic segur que sigui... Sí que s'ha dit molt, no? S'ha dit molt, sí, ha sigut per això. Mira, l'Esperanza Aguirre és un animal polític. L'Esperanza Aguirre és un animal polític. Animal, en el bon sentit de la paraula.
No, no, inclús en aquest cas no.
Tots som animals.
Bon animal o no?
Tots som animals. És un animal polític que jo diria, perdoneu, que tant li fot.
És a dir,
sí, home, escolta'm, a veure... Sí que hi ha aquí, i continuament, avui llegia abans de venir aquí una barbaritat més bàrbara encara, o sigui, que a sobre li volen afegir, diuen uns, que volen afegir a Bankia, Caixa de Galícia,
que ja seria
increïble, ja, en fi, llavors ja dius, bueno, me'n vaig a aquest país perquè ja no sé, me'n vaig fora, foto camp, baixo.
Això és el que hem de fer,
sí,
fotre el camp.
Sí, no, clar, tens raó, evidentment. Però jo penso que l'Esperanza Aguirre és un personatge que malauradament representa un percentatge importantíssim de la gent que pesa, o sigui, d'allò que en podíem dir, del Madrid, però no perquè siguin de Madrid, perquè això no és veritat, d'això que en diuen el poder que està a Madrid, i que... utilitza qualsevol element, el que sigui, tant li fa, per anar a buscar el que vol, que és mantenir el poder.
I per dividir el poder.
I per dividir, i clar, el senyor, la guerra Aguirre-Gallardón i la guerra
Aguirre-Rajoy
continua estant...
Continua.
I la guerra Aguirre i el món, Jordi, quin opines sobre aquestes paraules d'Esperanza Aguirre i si, bueno, com jo creus que és també una mica de cortina de fum o... per no parlar d'altres coses que, sí, bueno, que hauríem de parlar d'ella, no?
Hi havia un article del Juliana que passava a venir aquí a donar la conferència, i és un personatge que s'hauria d'aprofitar molt més a Sant Cugat, perquè no ho sabia, però viu a Sant Cugat, que deia la tinta del calamar, i era definitiu, deia això, esclar, que es passeix porqueria per tapar la gran porqueria que té dintre, que el de Bankia és gravíssima.
Sí, sí, bueno, aquesta dona que fa és, amb tot el merder que té a casa seva, aquesta dona fa assetjar comptes públics. Això és de...
Això
són 2 anys de presó. Aquesta dona, Bankia realment és Caja Madrid, el 57% de Bankia és Caja Madrid, i l'altre tant per cent és la CAM, també dels seus amics.
I la CAM, el millor,
Sí, sí, però també és del paper del País Valencià.
Home, i tant.
Això sembla que hagin canviat el nom perquè no es digui que és Caja Madrid, no?
I traien Madrid i València com a exemples de dos grans...
Jo crec que el que fan és parlar, o sigui, és ser sincers, ells pensen això... I no és redolent que ho diguin, a mi em sembla collonut.
Però per això sembla
perfecte.
Per això dic que jo crec que això que diu... Ho ha dit això per tapar-ho l'altre, però és que si li és igual.
El més normal del món... El que no seria normal és que 50.000 bascos i catalans aplaudissin un cap d'estat que va ser imposat per Franco, que era un dictador que ens va oprimir. Ho estrany seria que la gent aplaudís. Però, ho normal és que et xiulin, i no passa res.
Però al marge d'això, imagina't que aquest rei no hagués estat imposat per Franco. Imaginem-nos, aquí és difícil d'imaginar. Però imaginem-nos, és que seria igual. Seria el mateix.
A més, és molt trist perquè l'únic que els hi queda allà és un trist... O sigui, són la simbologia, no? Ja s'agafen la simbologia pàtria. I a més, la simbologia que és un himne sense lletra i que el faran durar 27 segons i que han fotut més megafonia que si vinguessin els Rolling Stones. Vull dir, no acabo d'entendre, ho trobo tot canyí i tot patètic, vull dir, més o menys a la seva línia, vull dir, amb el que representen, el patetisme.
A mi em sembla que és una barreja de les dues coses, és a dir, una barreja de quines coses, una de la que dius, que una utilització dels altaveus mediàtics per doncs, distreure, marejar la perdiu i distreure l'atenció de la gent en el seu... amb això no sé fins a quin punt, tampoc. I l'altra és, simplement, l'altra qüestió és la ideològica. Ella pensa això. I pensa, i és a més... És,
i li compren aquest discurs.
Clar, i és l'ala... És l'ala,
és l'oposició que té el govern.
Sí, ortodoxa del partit, no, diguéssim. I aleshores, doncs, diu el que pensa en aquest sentit i... que és el que pensa la forta del partit, en definitiva.
Però a la vegada es defensa perquè, escolta, el dèficit de Madrid, que és el doble del que havia presentat, si això hagués passat a Catalunya,
bueno,
ara estaríem intervinguts, absolutament.
Oh, clar.
Absolutament.
Clar.
Bueno, escolta, doncs això ella ho ha de tapar com sigui perquè no té vergonya.
Però jo insisteixo, però si no li cal. És a dir, a veure, la senyora Esperanza Aguirre sap perfectament, no ho sap ara, ho sabia ja fa temps, que el tema Bankia, és a dir, el tema Caja Madrid s'acabaria solucionant amb diners de l'Estat i amb diners de tothom. Això està claríssim. Ara, avui, per exemple, el senyor Guindos ha tornat a posposar 15 dies més el Caixa Catalunya. El fet de que sí, interminant i tal, igual. 15 dies més.
I s'ho podria quedar a Bankia,
estan
també,
buscant,
no?
Sí, clar, perquè si és igual, escolteu, jo estic d'acord amb la senyora Esperanza Aguirre. Ai, què passa, què dius? Estic d'acord amb què em diu. Escolti'm, si aquesta és la Copa del Rei, doncs, no, pues que no juguin, pues jo no jugaria a la Copa del Rei. Senzillament, diria, aquesta és la Copa del Rei, passi bé, ja s'ho faran.
Aquesta és una altra qüestió.
Però, a més a més, el tema de que sigui el centre de l'actualitat sigui un partit de futbol, tal com estan els espanyols, vull dir, no parlem de vista de que estan a punt de ser intervinguts. No tenen un ral, tenen que demanar ajuda fora. Europa no s'en fia. Espera, Europa no s'en fia.
Espanya està intervinguda, tu estàs intervingut.
Sí, bueno, però jo quan parlo dels espanyols em refereixo a ells perquè jo no m'hi considero. Llavors parlo d'ells.
Si no t'hi consideres, pot intervindre.
Però a mi no em sentiràs mai estem quan parli d'espanyols. Però bueno, no se'n refien d'ells, vull dir, venen interventors de fora perquè no se'n refien. S'estan barallant per un tros de terra que és Gibraltar, que el 98% no volen ser espanyols. Vull dir, estan desquiciats. I s'està parlant d'un simple partit de futbol. Vull dir, tot... No dic qualsevol diari que agafes. Vull dir,
fixa't, Jordi, que són els que diuen que no s'ha de barrejar esport i política. Quan això és, jo crec que és l'acudit del segle, perquè, clar, si hi ha una cosa que van junts de sempre, ja n'hem parlat aquí a vegades, és l'esport i la política. Si no fos així, no hi hauria una clàusula que obligués els esportistes catalans a participar a la selecció espanyola, quan els criden. I en cas que s'hi neguessin, quedarien inhabilitats una colla d'anys. Si això no és política, oi? Perquè, clar, se suposa que un té dret a voler jugar o no jugar allà on vulgui, i si no vol jugar, perdrà econòmicament, en tot cas, però és la seva elecció. Que t'obliguin, com si fos la mili, a anar a la selecció espanyola és gravíssim, no? Vol dir que qui ha de posar clàusules d'aquestes és un estat molt feble, que necessita, doncs, obligar la gent a fer coses, no fos cas que no volguessin fer-les, per transmetre una imatge d'unitat que és falsa.
I després llegia un article ahir que deia que hi havia directrius per no deixar entrar al camp ni estelades, ni banderes republicanes, ni símbols d'elefants, ni pancartes contra un dargarín. Vull dir, a mi em sembla, la llibertat d'expressió que té aquesta gent i la paraula de democràcia, el concepte
això
que tenen...
Això és feblesa, és feblesa. Quan algú ha de prendre aquestes mesures, és feble. Vol dir que tens por. Quan tens por de l'opinió de l'altre, és que ets feble. I a més has de revisar la teva cultura democràtica. Però en el cas d'això de la xiulada, mira, jo estic a favor de la xiulada. No estic a favor de la xiulada a himnes, ni a banderes, ni a pobles, en el sentit, perquè a vegades hi ha universalistes que diuen no, és que hem de fer de la humanitat un sol poble, i hem de suprimir les banderes i els pobles i tot això. Això és terriblement perillós, perquè suprimir les banderes i els pobles i totes aquestes coses significa que faries de la humanitat un sol poble. I un sol poble vol dir un pensament únic. I si ja fa por un poble amb un pensament únic, imagina tota la humanitat amb un sol pensament. De manera que crec que l'universalisme autèntic rau en respectar la fraternitat universal, no? Rau en respectar tots els pobles, totes les banderes i tots els himnes. Ara bé, quan hi ha un poble amb el seu himne i la seva bandera que no respecta un altre poble i que se li declara superior, crec que el poble sotmès té, no el dret, l'obligació de fer la cosa més civilitzada del món, perquè no és violenta, que és xiular l'himne i la bandera i els representants polítics del país que l'oprimeix. Això és una qüestió de principi.
A mi, perdoneu, però em sembla... Jo, és que aquest tema del partit aquest... aquesta setmana han passat coses terribles per mi, i no dic més importants, perquè això, aquestes coses és difícil de poder ponderar. Però, per exemple, aquesta setmana ha passat que l'inefable senyor Botín, doncs resulta que l'han perdonat i han dit que no cal que vagi a judici, que amb aquests 250 milions d'euros que va donar per aquell frau que va fer, sí, que ha d'explicar que és un tema d'una herència familiar i tal, que aquest senyor no n'hi ha, no hi ha, em sembla fatal. Hi ha un altre tema que a mi m'agradaria portar aquí a la tertúlia, sé que no tenim temps, ja sé.
No, 6 minuts queden.
Ja sé, que és el tema aquest de la marató de la pobresa.
Diumenge?
Aquest diumenge. A mi, ja sé que es poden ferir susceptibilitats i gent de molt bona fe i de molt bona... Però quan jo vaig sentir que TV3 presentava una marató per la pobresa, me vaig recordar quan era petit. Sí, quan hi havia aquelles senyores que reunien per a los niños pobres.
Sí.
Col·lecta per a los niños pobres, etcètera. Hòstia, per favor.
Jo havia anat amb la Guardiola pel carrer.
Ho veus? Jo penso, escolteu una cosa, una marató per la pobresa està dient que acceptem tota una injustícia social.
Sí, senyor. Sí,
que fa que sigui necessari fer una marató. Perquè, escolteu una cosa, els diners que... la gent menys pobra és la que pagarà diners per la gent més pobra.
Sí, exacte.
Senzillament. Els pobres pagaran diners pels pobres.
Sí.
Com és possible? I a més, nota que un dels patrocinadors d'aquesta història, un dels que més, és Bancaixa. Per favor. Bancaixa que ha agafat a uns pobres jubilats i els hi té controlats tots els seus estalvis i ja està al davant de la marató contra la pobresa.
Però es havia de fer o no es havia de fer? Perquè això no es havia de fer.
No, senyor.
Bueno, doncs a Catalunya és on hi ha més nens pobres de tota la resta d'Espanya.
Escolta'm una cosa, jo...
Aleshores, si no es fa, aquests nens ho ha de fer el govern, evidentment, però el govern no ho fa.
No,
Madrid no dona els diners que necessitem.
La societat s'ha de rebel·lar contra una cosa
però algú se'n beneficiarà d'això almenys.
Però escolta, estic d'acord, jo dic que hi ha molta gent que ho fa amb molta bona voluntat i sap greu perquè penses que efectivament ells no tenen la culpa i al contrari, però és que això, hi ha una sèrie d'estaments, una sèrie de grups que es valen d'això per aguantar una situació que no es pot aguantar.
Ah, esclar que no.
No es pot aguantar.
Però és que la revolta no pot ser-hi.
És una injustícia.
I almenys, palliaràs una mica.
Jo no parlo de revolta. Jo sé que hi haurà rics tota la vida. Sí, jo ja ho sé, això. A la meva edat, segons quines coses, ja ho sé. Però, sí, clar, sí. Però si un tio guanya 1.000 milions a l'any, sí. Si en guanya 900 per comptes de 1.000, continua sent un multimilionari.
Escolta.
Sí. I per tant, com que gravin la SICAP.
Però escolta, amb les coses
per que... Per no de pagar un 1%, els de la SICAP, que em paguin el 10%. Jo no dic que paguin... Escolta, a mi m'han descomptat... A mi ara resulta que aquest any jo haig de pagar renda. Jo sóc un jubilat i haig de pagar renda...
I perquè, tant.
Sí, perquè vaig passar uns diners que tenia en un lloc en un altre. Sí. I llavors diu...
Vas fer enginyeria financera, Eduard.
Exacte. I llavors... a vostè ha de pagar.
Ha de pagar,
per favor.
Sí.
Escolta'm.
Home, i tant.
I fa 3 anys que cobres menys.
I els rendiments de consultoria en graven el 21%.
Sí, senyor.
El vas canviar...
El 21%. Sí, sí, i aquells sí, tios sí, que tenen millors de graven el 1%. Home, això és indigno.
Però el vas canviar de paradís fiscal, Eduard, els calés? Vas canviar d'illa.
Escolta.
De Suïssa, les Illes Caimans.
Vaig passar de Menorca a Mallorca.
Escolta, però de les coses que han passat aquesta setmana, hi han dues terribles que han quedat desapercebudes, perquè n'han passat tantes, i una d'elles és de que ara hi ha unes comunitats que diuen que a l'Església ha de pagar l'IBI, i que aquest impost ha de pagar, i el Rocco Varela, el cardenal institucional... D'on era això?
Això és ara, els oients que us havia estat ensenyant...
És un suplement de la Vanguardia que parla dels diners de l'Església.
Sí. Bueno, però el que no va dir l'arquebisbe és que li sap molt greu perquè això perjudicarà a Càritas. Tu creus que Càritas, l'amenaça que els pobres tindran menys diners, preocupa d'haver de pagar impostos?
I des de Càritas s'ha dit que el 90%...
Exacte.
Bueno, jo col·laboro amb ells.
Sí, senyor.
El 90% del que recauden és de donacions de particulars.
Sí, senyor.
El 90.
Això, el 90.
El 90.
Això és aprofitar-se de la ignorància de la gent.
Els menys pobres paguen els més pobres.
Sí, això
és un xantatge que ha fet el Rocco.
Home, un xantatge, però és que és indecent.
Un mes.
És indecent, això, tu. I una altra cosa que ha passat, que també no s'ha parlat prou, és que el senyor Díbar, president del Consell del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, ara ho han tapat ja definitivament, ahir va haver la reunió, però ho han tapat i no solament el que denuncia, sinó que 5 jutges més han dit que aquest senyor havia de dimitir i 7 han dit que no, que ha de dimitir o que l'ha denunciat, però són 5, imagina que només 2 més ja aquest senyor que ha hagut de dimitir.
I a més a més volia...
Ha passat desapercebut.
I
saps què diu? Que tindré massa austeritat en el futur. I ha gastat mils d'euros.
I volien empaparar el jutge que ho havia tret a la llum.
Exacte.
Per deslleialtat.
Però n'hi ha 5 que s'hi ha d'adherir amb ell. I això no diuen res, tu.
El que perilla és el jutge aquest que està a Palma de Mallorca, que fa... Aquest sí que perilla.
Sí, però aquest va.
Està d'un moment a l'altre.
El José Castro perilla. Nosaltres hem de deixar aquí la tertúlia. Sabem que hi ha molts temes, però no tenim més minuts. Moltes gràcies a Eduard Gené, Víctor Alexandre, Jordi Mussó i Jaume Pla per acompanyar-me
bon dia.
A aquests bon dia. Minuts de ràdio. Moltes gràcies.
Molt bé.